Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui un tema inèdit en el currículum del Tranquil·lament que ens arriba també de manera inèdita, no a través d'un afectat, sinó d'una persona que veu el cas en perspectiva. Us envio aquest correu perquè crec que una familiar meva ha arribat al punt de no retorn amb els seus dos fills. Quan va néixer el petit, es va convertir en el centre del seu món i ho feien tot per ell. Quan el nen va tenir coneixement per decidir, diria cap als 6-7 anys, es feia tot el que es deia i, si es portava malament, tampoc se'l castigava. Ara ell ja és adolescent, però torna a passar amb la seva filla petita. El resum d'aquesta família seria que els nens manen. La pregunta que us vull fer és: com se'ls pot fer veure que han perdut el control de la seva família? I us escric des de la voluntat de poder ajudar i no de criticar. Que està bé que ho digui al final. Per cert, podeu enviar més consultes com aquesta, inèdita, com deia en el programa, al ment@racu.net. Avui, per dir-ho ras i curt, clar i català, qui mana a casa? En parlem, com sempre, amb el Xavier. Xavier, benvingut.
Moltes gràcies,
Xavier,
aquí estem. Gràcies.
I amb el Roger Vallescà, coordinador de l'àrea de salut mental infantojuvenil de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell i coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Roger, benvingut.
Molt bona tarda.
Qui ha de manar a casa?
Home, teòricament, el que hauria de manar o el que hauria de liderar, sí, m'agrada més aquesta paraula, són els pares.
Liderar, clar. Això sembla una pregunta, diguem, a la lleugera, però hi ha moltes famílies, com hem vist en l'exemple, que no ho tenen tan clar.
Sí, però al
final... Tu no dius manar, tu dius liderar.
A veure, manar, tots ens agrada manar, no? Però una cosa és manar, és a dir, donar ordres, i l'altra és que et facin cas, no? Que aquí hi ha una diferència important, perquè de vegades els pares sí que manem molt, donem moltes ordres, però després les ordres són bones o no en funció del cas que et facin, no? I molt sovint ens trobem amb que els nens, doncs, de vegades no fan cas, i per tant aquí no hi ha una manca de donar ordres, sinó una manca de lideratge o d'autoritat, no? En el sentit positiu del terme.
Jo segueixo amb l'exemple que ens posava aquesta persona que ens ha escrit. Això passa moltes vegades. Tu, per exemple, doncs vas a un restaurant i veus un embolic tremendo i de tenents cridant, corrent i tot això, i penses, bueno, i els pares on són? Doncs els pares estan allà, però els pares no diuen res. Per què no diuen res?
Bueno, s'ha instal·lat una moda que, en fi, anem passant per modes, etapes, les que sembla que es considera que hi ha coses que són millors que unes altres, i aleshores hem passat per una etapa en la qual es considera que el nen se l'ha de deixar. S'ha de deixar que s'expressi, s'ha de deixar que sigui ell, s'ha de deixar que vagi gestionant a poc les seves pròpies emocions, el seu tarannà, i aleshores, doncs...
Bueno, que gestioni el que vulgui, però que a l'hora de dinar s'estigui assegut a la cadira.
Sí, però
o sigui, ja estic en una fase molt de mínims.
Però si el nen protesta, no vol menjar i repica...
Se li dona el mòbil,
doncs que repliqui, que d'allò, perquè ha d'anar aprenent, se n'ha d'adonar de compte, etc. I això ho vaig viure a la consulta. És a dir, estava en consulta, i de la consulta al costat hi havia una mare que el seu nen no volia marxar, va fer la pataleta a terra i el va deixar. I clar, estava tota la consulta, vam haver de parar tots els que estaven fent consulta perquè teníem un nano cridant, i al final vam dir-li a la mare, escolti, miri, eduqui'l com vulgui, però aquí no, aquí estem treballant i necessitem aquest espai amb més silenci. I aleshores no sé si ho va acabar d'entendre, perquè ella va continuar deixant que el nen continués a terra, picant.
Què et semblen aquests exemples?
Doncs exemples molt clàssics i molt abundants, de fet, no?
Abundants?
Sí, tant. Això a les consultes n'està ple. Els que treballem amb infantojuvenil ho sabem prou bé, que és un dels grans problemes, no? Jo diria que, mira, la tasca de fer de pares s'assembla molt a la d'un jardiner, no? Un jardiner, bàsicament, ha de regar i podar, no?, d'alguna manera.
I ara vull veure l'analogia, eh? On vas a parar?
L'analogia seria, diríem, és donar amor, però també posar límits, no? Yeah. Regar i podar, i en canvi, com a pares, en general, no només com a pares, com a éssers humans, ens agrada molt més regar que no pas podar, no? Posar límits, no? O com més m'agrada a mi a dir, és donar límits als nens, no? Perquè no és tant imposar, sinó guiar, no? Dèiem abans liderar, guiar, al final som els pares els que hem d'ajudar els nostres fills a construir la seva identitat, no? I la seva manera de fer amb el món.
Us deixo una pregunta sobre la taula que he pensat... Si me la fessin a mi, no sabria pas com respondre. Una criatura que mana, neix o es fa?
A veure, jo és que diria que una criatura que mana és una criatura, en general, que més aviat, a veure, es fa o neix, no? Doncs jo diria que naixem tots amb l'impuls de fer les coses a la nostra manera, va, i els nens també. El que passa és que de vegades confonem això amb que un nen que pot manar i decidir sobre totes les coses que passen al seu voltant és un nen feliç, i al final el que veiem realment és que els nens que no tenen una direcció clara, que no tenen un lideratge de per part d'un adult, solen ser nens més aviat inquiets, no? Amb molt poca tolerància a la frustració, més aviat perquè no els han ensenyat a tolerar-la.
Hosti, aquesta és bona, és a dir, un nen que fa aquesta pataleta que ens deies, que podia ser interpretat com no, s'expressa, és lliure, o sigui, no és tan feliç com ens podem imaginar.
No, necessàriament, perquè està mostrant justament la seva dificultat per sostenir mínimament el no fer el que ell vol. Aleshores, aquí hi ha una gran lliçó i hi ha una paraula que és odiada, però és una paraula necessària, que és la paraula autoritat. Aleshores, hi ha una autoritat que cal transmetre-li a la criatura. Però hem o solem fer corresponsable a l'autoritat del mando. I més o menys encara vivim generacions que hem tingut pares molt manaires, o pares que no ha agradat com d'alguna manera imposaven la seva autoritat. Aleshores, molta gent, justament perquè han tingut uns pares o mares...
Pares manaires?
Pares o mares manaires, que vol dir? No, que aquí es fa el que jo vull.
I després, fills què?
I aleshores, aquests fills són obedients, submisos.
Si tu has tingut un pare manaire, tu seràs manaire de pare o no?
Depèn com hagis desenvolupat. Pot ser que hagis desenvolupat la figura parental o la figura del pare com a model, o que hagis agafat el model de submissió. I per tant que siguis un nen bo, correcte, que es porta bé.
Vull dir que si el teu pare t'ha portat molta disciplina, tu te'n diràs a criar el teu fill amb molta disciplina, o diràs, alto, a mi això no em va agradar, que ara el nen faci el que doni la gana.
I llavors te'n vas al contrari.
Sí.
I al fer el contrari, obvies la lliçó de l'obediència, no de l'obediència, sinó de l'autoritat. I vull deixar clar que autoritat, en aquest cas, no vol dir el manar, sinó vol dir com el nen comença a fer-se autoritat per si mateix. És a dir, com li anem ajudant a que la criatura vagi agafant la direcció de la seva vida. Per tant, que sigui autor de la seva vida. I llavors, autoritat i autor és el mateix. Però hem confós la idea de l'autoritat que el nen ha de tenir amb el manaire que li obliga, i com que tots hem tingut pares que no ens han agradat perquè tenien aquesta... a mi eren molt estrictes, a més la gent ho diu així, no? És que a casa eren molt estrictes. Llavors jo vaig néixer en una casa molt estricta. Què vull? Que els meus fills no visquin això que vaig viure.
Que faci el que doni l'altre.
Aleshores, se'n van a l'altre extrem.
Aleshores,
hem de trobar la manera d'ajuntar les dues realitats, perquè les dues potser convenen. I potser et resultarà que tens dos fills, un necessita més autoritat, l'altre necessita menys. Per tant, no podem tampoc educar els fills de la mateixa manera, ni la lliçó de l'autoritat servirà per tots dos. Aleshores, a nosaltres els fills els tractem exactament igual, però és que un ho necessita, l'altre no.
Tornant al restaurant, Roger, quan veiem això, doncs els plats de macarrons que volen mentre els pares no fan res, això pot ser també que el pare o la mare hagi llançat la tovallola? Perquè moltes vegades ja no es tracta tant d'autoritat, sinó que és, escolta'm, fes el que vulguis, jo ara ja no puc més en aquest moment, no? Estic cansat. Jo perquè no ho tanquem tot dins un tema d'autoritat i que sigui que el pare o la mare en un moment digui, és que jo no puc més.
Sí, a veure, jo crec que observem en les darreres generacions com una certa dimissió de la figura dels pares.
Veus?
No? I això és una cosa que és bastant habitual, no? De vegades és perquè els pares no tenen tampoc massa eines de com exercir l'autoritat d'una manera bona, no? Raonable. I com deia abans en Xavier, que em sembla que és un punt molt important, estem confonent l'autoritat com si fos una restricció de les llibertats dels nostres fills, més que com una indicació d'una orientació de cap on han d'anar i de transmetre'ls i quins són els límits. No? Al final, tots ens hem de... Quan aprenem a viure, aprenem a saber quins són els límits de les coses que ens envolten. No? I els nens també els posen a prova. Posen a prova quanta estona els hi deixen jugar amb una pantalla, posen a prova també quant de soroll poden fer un restaurant, com deies tu, i fins que no hi ha algú que els hi diu aquest és el límit, doncs aleshores ells van provant, no? I per tant, si nosaltres no posem límit, poden arribar a tenir la percepció de que el món és un lloc en certa manera il·limitat, no? Almenys en relació amb els pares.
Aquest és un extrem. L'altre extrem és, jo recordo a Madrid, un dia que estava en una formació i a l'hora d'esmorzar estava assegut a una taula i davant meu tenia un matrimoni, una nena que devia tenir 7-8 anys. mira, em va amargar l'esmorzar, però no la nena, no. La nena era una nena. La mare, que no va parar. Siéntate bien. No, no toques el cubierto. Coge este cubierto. Ahora, dile a papá, no cojas... O sigui, va ser ordre darrere, ordre cada minut. La nena, al final, és que no s'hi ve què fer. Estava allà, jo pensava, i jo és que moriria. Perquè allò és l'altre extrem. Per tant, hem de trobar...
Sí, sí, que és igualment d'angoniós.
És angoniós,
sí.
Per tant, tan angoniós és estricte, uns límits que siguin constrenyidors, com una mena de deixar fer perquè el nen aprengui. No, no, el nen li ha de donar consignes perquè pugui aprendre bé.
Volia preguntar una cosa. En quin moment, perquè la persona que ens ha escrit parlava de pèrdua del control de l'autoritat, en quin moment passa això? És a dir, hi ha una edat... o quan un nen petit ja plora molt fins que li dones el xumet, allà ja estàs cometent un problema o cometent un error.
A veure, els límits els comencem a assumir des de ben petitons. Des de ben petits vol dir des del dia 1, no? I, per tant, aquesta pèrdua de control, no, dels nostres fills, doncs, pot passar també des dels primers moments de la vida. El que passa és que, lògicament, es va fent més complexa. Es va complicant conforme tu vas aplicant la mateixa solució quan realment no t'està funcionant. No? Mm. I aquí hem de pensar que sovint, que em sembla molt important això que deia en Xavier també, no es tracta tant de si fem coses errònies o no per se, sinó si ens estan funcionant o no. Perquè aquí és molt important adaptar-se també a les característiques de cada un dels nostres fills, no? Per tant, la majoria de vegades, quan les famílies ens consulten perquè les coses no estan anant bé, ens expliquen procediments educatius que no per si són erronis, eh? Però que molt sovint no els estan funcionant amb aquell nen en particular.
Si volen ser autoritaris, ho intenten i no funciona.
I sobretot jo diria que el problema principal és que en els pares ens costa en general molt això que dèiem abans, no frustrar els nostres fills. Tenim la sensació de que els nens haurien de néixer ja amb el tema de la frustració apresa, no? I en realitat som nosaltres els que els hem d'ensenyar. Ens queixem molt del problema de la manca de frustració dels infants, quan en realitat, si hi ha algú que té tot el dret del món a no saber estar frustrat encara, són els nens petits, no? I per tant, som nosaltres els que els hem d'ensenyar, i l'única manera d'ensenyar-los és, doncs, frustrar-los, no? Frustrar-los d'una manera amorosa, però al final...
Com es fa això? Explica'm-ho, a veure.
Doncs mira, jo...
Frustrar amorosament, a veure.
Sí, jo diria que, mira, de vegades ho expliquem així, no? És ser amorosament contundent, no?, d'alguna manera, o dit d'una altra forma, no? És això que diuen mà de ferro, però amb guant de seda, no? És a dir, els límits han d'estar molt clars, han d'estar perfectament previsibles, sobretot aquells que són ben importants, no? Però alhora els hem de transmetre d'una manera amorosa i tranquil·la, però ferma. I aquí, de vegades, el que observem és que passa just al contrari, no? Que posem límits que són poc consistents, que els diem no es pot fer això, però després resulta que ho fan i no passa res, i al final, quan acabem tips de que no ens facin cas, doncs comencem a cridar, a dir-los que no hi ha manera, que són un desastre, i per tant, doncs invertim els termes, no? Som poc limitadors, però alhora, quan els posem els límits, els posem d'una manera molt abrupta i molt poc adequada.
Bueno, i aquí hi ha un tema, també és apassionant, que és l'estratègia de parella, no? Perquè aquí podem parlar de famílies més desestructurades, podem parlar de pares divorciats, nens que juguen amb la mare ha dit això, el pare ha dit això... Esclar,
la canalla ho aprèn ràpid,
clar,
això.
Dir, aquí, nens xantatgistes...
Ho aprenen molt ràpid.
I molts també, eh?
I, a més, molts divorcis venen a causa d'això, de les dificultats en posar-se d'acord en el tipus d'educació. Aleshores, si els pares ja tenen un sistema educatiu que pot ser fins i tot polaritzat...
O sigui, contradictori, eh?
Contradictori.
Un cantó, l'altre cap a un altre.
Et pots imaginar com anirà la cosa.
Estem, o sigui, ara faig un salt cap al futur, eh? Aquesta generació que en parlem tant, de la generació de cristall, buscar el sostre de cristall, o sigui, són hereu de tot això que estem parlant? És a dir, estem creant adolescents que tenen intolerància al no?
Mira, a mi el tema d'aquest de la generació de cristall sempre m'ha fet molta ràbia, no? Perquè és atribuir als nens...
Desmuntem-lo.
No? Sí, no, més aviat... qui ens hem pensat que són de cristall i els tractem com a tals, en tot cas som els adults, no? Si tu consideres que el teu fill és tan fràgil, no?, com un cristall, aleshores no t'atreviràs mai a dir-li que no, a dir-li el que s'ha de fer i el que no,
Vols dir que potser no ho són, realment?
No ho són, això està claríssim que no ho són.
Ells no ho saben, si ho són o no ho són.
Va bé dir-ho.
Ells no ho saben.
Sí, sí, no, està clar.
És una atribució que fan els pares, per tant, el nen no ho sap o li és igual si és cristall o no.
Per tant, el pare ha d'anar més a fons, ha de posar més a prova la criatura, o sigui que realment aguantarà, dius tu.
Home, i tant, els nens aguanten lo que l'eixen, com se sol dir, no? El que passa és que aquí també, com dèiem abans, tampoc et pots passar de rosca i anar a l'altra banda, no?, i pretendre que casa teva sigui com un quartell on no es pot fer no es pot fer absolutament res, no? Però entre una cosa i l'altra hi ha un marge molt important, i actualment el que veiem és que si pequem d'alguna cosa, més aviat pequem de ser excessivament permissius que no pas de ser massa limitadors, en general, tot i que hi ha de tot.
Sí. I això mira, el que també ens ensenya és que amb el temps et dones compte que allà on s'han mantingut unes certes normes, una certa manera de funcionar, on han quedat clars els límits, es funciona millor. Mm-hmm. Però perquè tothom ha assumit el que es pot i el que no es pot. I un cop assumit, es funciona. I potser en un altre lloc, en una altra família, funcionarà amb uns altres paràmetres. Però la nostra, que és aquesta de cadascú, aquí a casa som així, funcionem així. I llavors, la persona quan sap, però això ens passa als adults també, no li passa més a la canalla,
sí,
això ens passa als adults.
Sí, tant.
És a dir, un cop tu tens clar on són els límits de l'altre, la relació és més fàcil. Quan és imprecís, quan hi ha molta ambigüitat, quan no sé ben bé els marges que tenim, jo vaig provant. I si puc anar agafant espai, te l'agafo. Per què? Ja em va bé.
En una relació,
tirant aquí,
familiar...
I l'altre sí. Va aguantant, es va sometent, etcètera, dius, ui, cuidao. Cuidao, perquè aleshores estem fent o nens excessivament bons, allò que llavors són complidors, sumisos, que a més tenen un bon prestigi social, perquè, clar, és un nen bo. És un nen bo. I, en canvi, malportem aquells que tenen ja una tendència natural a expressar-se per si mateixos, a ser ells mateixos, a tenir les seves tendències que són reprimides, que són a vegades tallades per tal de que s'emmolli allò que la família vol. Aleshores, aquí hem de trobar un marge, hem de trobar la manera de que puguem, per una banda, conviure amb els marges que la família creu que són necessaris, però alhora també permetre que la criatura tingui el seu propi mètode d'expressió. I aleshores aquí sí que apel·lem que els pares siguin molt conscients de l'orientació que té la criatura. On s'ho passa bé? On és feliç? Quina és la seva tendència natural? Què li surt d'ella de fer? Per tant, no comencis a marcar-lo i portar-lo cap on tu vols, sinó observa què és el que li surt, què és el que va fent, com el pots ajudar que explori, que provi, i que aleshores sempre arribi el moment en què et puguis posar els límits que hagis de posar per aprendre la gran lliçó, que després de grans és un problema, que és el que jo tracto, que és la baixa tolerància a la frustració. I és veritat que d'un temps cap aquí, una de les conductes que veiem que són més costoses, perquè hem tingut ja una infància o una adolescència així, és la dificultat en tolerar la frustració.
Tornem al tema que ens ocupa, perquè ens hem anat una miqueta d'edat, hem pujat una miqueta cap amunt. He llegit que això és la síndrome de l'emperador o del rei. Aquesta és correcta, aquesta etiqueta?
Sí, però
dels nens que manen?
Sí, exacte, però tornem al mateix, que tenim aquesta mania d'etiquetar en els nens un problema que en realitat és un problema que correspon als pares, no? També a nivell clínic, quan parlem del trastorn oposicionista i desafiant, no? També és col·locant al nen una etiqueta quan en realitat sabem que això correspon a una dinàmica de relació entre pares i fills, on no és només que el nen, diríem, sigui un petit dimoniet, no?, que sempre fa les coses malament, sinó que també hi ha una dinàmica en els que els pares no estan sabent gestionar correctament aquesta situació. És evident que hi ha nens més fàcils, no?, i hi ha nens molt més difícils, això està clar. Però no podem etiquetar únicament el fenomen en els nens, sinó que també, per ser justos, hauríem de posar una etiqueta, diríem, que englobi tant la dinàmica dels nens com la dels pares.
Val, ens trobem amb un nen que mana, un nen que a casa, si no li donen el que vol, fa una rebequeria. La meva primera pregunta sobre aquesta qüestió, sobre aquest camí, és: ho fa a casa o ho fa a tot arreu? És a dir, a l'escola es comportaria igual?
Doncs mira, curiosament, El més habitual és que aquest tipus de problemes es donin més a casa que no pas a l'escola.
Ah, efectivament.
Perquè a l'escola hi ha els límits, que és el que dèiem abans, o per què passa això?
Justament per això que deia en Xavier, no? Aleshores, clar, els pares diuen, és que el meu fill no tolera la frustració, no? Dius, home, però si resulta que el teu fill a l'escola, que és un lloc on hi ha moltes més frustracions, perquè a l'escola o vas a l'hora que toca, o no entres a classe, o seus en el lloc que toca, o malament rai, o fas els deures quan toca, o tens un problema, no? En aquests llocs on els límits estan claríssims, no? I de fet són abundants, però són coherents i consistents, aleshores els nanos funcionen molt millor i no fan rebequeries, la majoria d'ells, a l'escola. Si ja presenten rebequeries a l'escola, a casa, a tot arreu, aleshores ja ens hem de mirar una miqueta millor. Però, en general, la majoria de nens que presenten aquests problemes, diguem-ne així, de falta de tolerància a la frustració, són més a casa que no pas en altres entorns.
I llavors no és molt fàcil que el pare se n'adoni o la mare se n'adoni d'això i apliqui el mateix sistema a casa? O sigui, per què passa llavors? Si les escoles es comporten bé, no poden posar els límits que posen a l'escola a casa? Què passa aquí?
Que a casa hi ha un sistema que està funcionant i no tots tenen exactament el mateix nivell de funcionament. Aleshores, aquí a vegades es polaritza, que és el que hem dit abans. Potser un dels progenitors agafa la línia de posar moltes limitacions i l'altre, per compensació, fa el paper de poli bueno, poli malo. Aleshores, un és el bo, l'altre és el dolent, que va deixant... I el nen va aprenent aquesta dinàmica. Si, a més, incloem que hi ha germans, i, per tant, la dinàmica ja es produeix també comparativament, o és que amb ell el deixes i a mi no em deixes. I aleshores es van produint una sèrie de sistemàtiques que són molt complexes de gestionar. És a dir, que els pares deia, prou que fan, prou que fan. Però tot i així, hem d'insistir. Malgrat tot, sempre hi ha coses que ja estem veient que funcionen bé. I si estem veient que l'escola funciona bé, que tinguin uns paràmetres molt clars...
Ho veig molt clar, és a dir, si funcionen uns horaris, si funciona el que deia el Roger de la cadira, de no sé què, per què llavors a casa no funciona?
Mira, jo ho explicaria d'aquesta manera, no? Jo amb els pares que tenen aquestes dificultats els hi faig la següent pregunta. Quan el teu fill o filla no fa el que hauria de fer, o està fent alguna cosa que no hauria d'estar fent, això a qui li genera problemes, a qui li genera malestar, a qui li genera preocupació, i la majoria de vegades els pares diuen a nosaltres, no? Perquè quan el nen no fa el que toca, m'emprenyo, sí, el persegueixo...
Em fa anar tard, em posa de mal humor, etcètera. No sé què, sí.
Aleshores, la segona pregunta és, en realitat, quan un no fa el que toca o fa coses que no hauria d'estar fent, a qui li hauria de generar un problema? A tu o a l'incomplidor, no? Diríem. I aquí ho veuen clar, que és en el nen. Quina diferència hi ha amb l'escola, no? O amb altres llocs on l'autoritat o el límit està ben definit? Doncs que quan un no fa el que toca o fa alguna cosa que no hauria d'estar fent, sobre qui recau la conseqüència, que m'agrada més parlar de conseqüències que no pas de càstigs, és sobre la persona que no ha complert. I en canvi a casa no passa això sovint, no? I aleshores quan el nen, no fa els deures, el perseguim per casa perquè els faci, la preocupació sobre els deures recau en els pares i no en el nen, que és qui hauria d'estar veritablement, diríem, preocupat per si ho fa o no ho fa.
Va, que hem tocat el tema que ens queda per tocar. El càstig o les conseqüències, en deies tu, com s'aplica?
Doncs mira, jo crec que entenent la diferència entre un càstig i una conseqüència, no? Un càstig és quelcom que tu, li imposes en algú per fastidiar-lo, d'alguna manera. I una conseqüència és una justament, valgui la redundància, una conseqüència natural de les coses, no? I això és molt important que els pares ho entenguem. També hem d'entendre que els nens tenen una percepció diferent de les conseqüències que tenen els seus actes, no? Per exemple, nosaltres sabem que si un nen no es raspalla les dents, al cap de no sé quant de temps tindrà un problema,
sí,
no? Però la percepció del temps dels nens és molt relativa, no? Sabem que si un nen no fa els deures i no estudia, a la llarga tindrà un problema, però un nen treballa amb esquemes mentals temporals molt més breus que nosaltres, no? Per tant, hem de buscar una conseqüència que sigui simbòlica del que li passarà en el futur si no fa el que toca ara. Per tant, quan a un nen li diem, mira, si no fas els deures, jo què sé, et quedes sense mirar la tele, en realitat la relació entre deures i tele és difusa, és més simbòlica, no? Però és molt important incorporar-la. perquè si no, si esperem a que el propi nen sigui capaç de dir, ah, bueno, és que si jo ara no faig els deures o no em raspallo les dents, d'aquí un temps tindré no sé quin problema, és com demanar-li a un adult que si no, jo què sé, si no es cuida l'alimentació, d'aquí 40 anys tindrà el colesterol pels núvols.
És a dir, efecte-conseqüència, una cosa ràpida, m'estàs dient.
Tots funcionem de la mateixa manera. Al final, fixeu-vos, no? De vegades estem demanant a les criatures que siguin més adultes i responsables que no pas nosaltres. Poso un altre exemple, l'autopista, no? Els límits estan claríssims. A 120 per hora i no es pot passar aquest límit. Però qui fa cas d'això per naturalesa? Diré, doncs molt poca gent.
Sí. Fins a la multa.
Clar, quan fem cas, quan això...
Quan s'encén el radar, hòstia, aquí
quan,
ja...
Exacte, quan el nostre acte, quan la nostra, diríem, quan no fem cas d'allò, i això ens reporta una conseqüència directa a nosaltres. Per tant, els nens no funcionen d'una manera tan diferent que els adults.
Escolta, Marc, et faig una proposta.
A veure.
Pensa, quan li regalem la bicicleta? Abans dels exàmens o després dels exàmens?
Després, sempre.
Doncs ja està. Aleshores, estàs premiant què? Estàs premiant què?
Estàs premiant l'esforç, les notes...
Les notes, els resultats.
Sí, sí.
En canvi, com el motives?
Dient-li que li regalaràs la bicicleta.
Però quan? Després o abans?
No, després.
Oh, i abans no? Com a acte de confiança, com a acte de... Confiem tant en tu, i aquí llavors entrem en la dinàmica. Hi haurà...
Tu li vols regalar la bicicleta abans?
No.
La bicicleta abans no funciona,
no funciona
de res, la bicicleta abans.
No, jo sé que hi ha nanos que això els hi funciona.
Marxarà de l'examen en bicicleta.
I nanos que no.
I no el farà.
I nanos que no. Per tant, no podem generalitzar-ho. Però jo t'ho faig una mica perquè hi hagi aquesta reflexió de dir quin és el moment i com motivar la criatura i no posar-hi només el resultadisme com a única eina de valorar les coses que fa.
Xavier, moltíssimes gràcies.
Oi, gràcies a vosaltres.
Roger Vallescà, que és coordinador de l'àrea de salut mental infantojuvenil de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell i coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I pel que m'expliquem, que tinguem sort, El que m'esteu explicant, que tinguem sort.
Home, és un treball, És una feina.
Sí, sí. Roger, tens feina per temps,
Sí, de debò que sí que n'hi ha, sí.
Gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí, tranquil·lament. Amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.